Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana, com sabeu, parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de temes com és la salut, l'ocupació i la participació i barris, i ho farem amb el regidor d'aquestes àrees, que és el Jordi Junyent. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, n'hi ha un munt d'àrees per comentar, però podríem començar parlant avui de salut pública, perquè l'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa una nova campanya informativa per conscienciar la ciutadania sobre la importància de no alimentar els coloms. De tant en tant ja es van fent aquestes campanyes i són importants.
Sí, i a més coincideix que hem canviat, bueno, sol·licitat el control de les plagues i els coloms seria entre ells, una nova empresa que se'n farà càrrec a partir, bueno, d'aquest mes passat, de totes aquestes temàtiques, i llavors ara farem aquesta campanya sobre els coloms, que bàsicament és com la que es va fer fa un any, que és sensibilitzar a la gent de que no els doni a menjar amb aquestes aus, també sensibilitzar el gremi d'hostaleria que mantinguin les taules, si tenen taules a l'exterior, que tinguin cura de la seva neteja i el terra. I, bueno, i després, doncs, el que sí que hem vist, i amb això canviem una mica, és que fins ara, bueno, estàvem fent ja feia anys que se'ls donava una alimentació que era esterilitzant, però em sembla que això ja no dona els fruits que s'esperava i, doncs, es canvia d'estratègia.
I llavors, amb aquest canvi d'empreses, canvia aquesta estratègia, com serà a partir d'ara?
Bueno, aquesta empresa, en tot el tema de coloms, de rates, tota aquesta fauna, el tenen, per el que m'han explicat, doncs, bueno, les queixes els hi fem arribar amb ells, ells van als propietaris, si és algun local que té algun problema d'aquest tipus, els hi fan l'explicació, o sigui, és un tracte de, bueno, de més proximitat que no pas l'anterior que hi havia.
És a dir, que la campanya és com més personalitzada, sí, podríem dir, la campanya d'informació i sensibilització. Exacte. Actualment, com és la situació pel que fa als coloms aquí a Vilafranca? Com la descriviu?
Jo diria que l'any passat hi havia un nombre més important de coloms. Jo, per lo que veig, i un dels puestos més cèntrics, que és la Rambla, no n'hi veus tants, se n'hi veuen, però no tants com hi havia hagut. Però, bueno, amb això s'ha d'anar mantenint, perquè, si no, clar, que ho deixes d'actuar, doncs prolifera.
Clar, és important això que diem, no?, allò de no alimentar els coloms, perquè quan més alimentem potser més es reprodueixen. Per què és tan important no fer-ho?
Sí, clar, a més, nosaltres, aquesta campanya de sensibilització ha de buscar això, però també, si això no surt, en fet, repartirem uns fulletons que inclús la gent que incompleixi aquestes normes, doncs, bueno, pot ser objecte de rebre una penalització perquè bueno, ens hi va a tots. Llavors, sempre mirarem de que la gent ho faci per convenciment, per d'allò, però si algú passa olímpicament del tema, doncs es tindrà que prendre alguna actuació.
Sí, ara estem veient aquest fulletó i, clar, aquestes sancions són si algú alimenta... Si enganxem algú alimentant coloms, podria obtenir una multa d'entre 100 i 400 euros,
sí,
no?
Sí, exacte. Sí, sí. Tot i que seran casos excepcionals, perquè, mira, havíem tingut un cas, que no diria en quina zona era, però que a vegades és un tema de salut mental, el que hi ha al darrere de tot això. Gent que des de la seva galeria els donava menjar amb el d'allò, bueno, hi havia la pel·lícula aquella de Hitchcock, dels pàjaros, dels ocells, doncs era una situació així, i no sabies com fer-ho, perquè, a més, és gent que a vegades ni té recursos, i llavors, si ho hem resolt,
no?
Però en combinació, en convivència, clar, serveis socials, etcètera, etcètera, i n'hem sortit. toquem fusta, però n'hem sortit d'una manera satisfactòria.
Clar, cal saber que els coloms sobrealimentats, si els anem alimentant, clar, això porta unes conseqüències de salut en general.
Clar,
vull dir,
clar.
Quines serien aquestes conseqüències?
Bueno, tot el tema podem veure a les taules dels bars i terrasses, que estàs allà menjant i te'n vas i es foten els coloms allà a picar. Si allò no hi ha una higiene, doncs és possible que puguin transmetre unes malalties. Després el tema, els excrements que deixen, on hi ha concentració, hi ha un...
Clar, bueno, tot això és un problema de salut.
I és un problema de salut pública, està clar.
Hi ha zones, per això, que són més problemàtiques que d'altres. Comentàvem, la Rambla, doncs, sempre ha estat un punt, no?
La Rambla, sí, sí. La plaça La Verdura, també, com que, bueno, hi ha terrasses.
Clar.
Sí, sí.
Hi ha una altra... a més, pel que llegia, hi ha una altra campanya que s'iniciarà pel que fa a animals, que és la de la cotorra argentina. També s'ha notat que hi hagi una aglomeració d'aquest tipus d'au?
Sí, sí. De fet, amb aquestes cotorres s'hi treballa ja des de l'any 24. I, bueno, és molt molest. Normalment es posen els arbres molt grans, on palmeres... I, clar, és molest per la gent que viu allà i, bueno, llavors s'han de fer captures.
Sí, sí, sí. Bé, seguim parlant de salut. En aquest cas, deixem el que és salut pública amb aquesta campanya de no alimentar els coloms i passem a parlar també de salut mental, perquè fa pocs dies, justament divendres passat, era el Dia Mundial de la Salut Mental, i també s'inicia aquí a Vilafranca, dins del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació, una campanya de prevenció del suïcidi.
Sí,
no? Com és aquesta campanya?
Mira, el dijous passat vam tenir una reunió a Diputació, els 7 ajuntaments i entitats que treballen al camp de la salut mental, i Vilafranca és un dels ajuntaments d'aquest pla pilot que impulsa la Diputació. I, bueno, un dels punts que nosaltres... Bueno, serà una campanya a nivell general, però aquí a Vilafranca la volem treballar molt a fons, perquè ens en farien creus de les dades, que no n'hi han, però del tema de la salut mental. Llavors és molt important que la gent que tingui un problema o tingui un malestar, el que sigui, pugui trobar un recurs, sigui telefònic, sigui presencial, on te sigui, on te puguin donar un cop de mà. I llavors el que bueno, farem aquesta campanya, la començarem aquest mes de novembre, ja us comunicarem als mitjans de comunicació en què consistirà. La campanya aquesta... porta el nom, és si la vida se t'ha embolicat, agafa't el fil. I el fil representaria que és un targetó, que és una troca per anar desfent aquest fil i per en sortir-ne d'aquesta situació.
Es farà algun tipus de formació tècnica, també?
Sí, sí, és que a més hi ha d'haver formació. La idea, des del Pla de la Salut Mental, és que les persones que tenen cura de joves, de les escoles, activitats esportives, fer una formació, mica en mica, de que quan detectin alguna situació una mica diferent, poder-los donar les instruccions perquè sàpiguen on t'adreçar o quins recursos podran recolzar-se.
Com estem a Vilafranca de recursos, no?, per la prevenció del suïcidi, per la cura, no?, de la salut mental, i amb quins recursos es voldria treballar en un futur, no? Suposo que tot vindrà una mica a partir d'aquest pla estratègic.
Sí,
no?
És aquest pla estratègic, una mica hem fet una diagnosi, primer dins l'Ajuntament, de quins recursos tenim, perquè l'Ajuntament és molt gran, hi ha molts departaments, hi ha professionals, psicòlegs que hi treballen, però a vegades són compartiments una mica estancs, i el que convé és bueno, compartir els recursos que hi ha, optimitzar-los, i amb aquesta línia hi estem treballant. A veure, estem pendents d'un projecte, d'un finançament de la Diputació per poder posar un especialista que una mica entomi aquests temes. També ens preocupa molt la taula de comarcal de la salut mental, que també si fa falta un suport des de l'Ajuntament, tot i que és comarcal, pues, també mirarem de donar-hi aquest suport.
Parlàvem d'aquest Pla Estratègic de Salut Mental. Un altre projecte que té en marxa Vilafranca és el Pla Local de Salut, no? Això en quin estat està?
Bé, està que, bueno, crec que va ser el juliol, va passar pel ple, vam tenir l'aprovació inicial, amb totes les normes que es presenten, hi ha un període d'al·legacions que la ciutadania o els grups puguin presentar al·legacions. Ja s'han presentat aquestes al·legacions, han tingut reunions de negociació per poder-les incorporar, almenys la majoria, i calculem que el mes que ve ja torni a anar al ple, ja per l'aprovació definitiva.
Doncs estarem atents d'aquest pla local de salut. Mm-hmm. Altres àrees de les que podem parlar són la de protecció civil. Per exemple, de fet, fa uns mesos, bueno, fa un any gairebé, vam estar parlant del DUPROCIM, que és el document únic de protecció civil municipal, i vam parlar perquè fa un any van passar els fets de la Dana de València i és quan es va començar a parlar d'aquest document. Ara no fa gaire, el juliol també vam tenir una altra Dana aquí a Vilafranca que va afectar molt. Fa un parell de setmanes, tres, també vam tenir uns aiguats forts aquí a la comarca. Vull dir que sembla que cada vegada s'ha d'anar parlant més de protecció civil, de la importància de tenir uns plans d'emergència, no? I a Vilafranca com s'aborda aquest tema?
A veure, nosaltres, el document que deies tu, el DUPROCIM, té una vigència fins a final d'aquest any, i nosaltres, des de Protecció Civil, hi ha l'empresa que s'encarrega d'actualitzar-lo, ja ho tenim tot això acabat, ara ja falta la darrera mirada i nosaltres contem que el mes que ve ja puguem presentar el ple. El veurem, jo encara no me l'he mirat, però és que el que va passar el juliol, les inundacions aquelles, els llocs on es van inundar, bueno, la zona esportiva podia haver una mica més de risc, però la zona de l'hospital no hi havia cap referència de que pogués ser... El que passa que va ploure unes quantitats d'aigua de 150 a 170 litres, que, bueno, això no hi ha...
És difícil de preveure.
No hi ha sistema que ho pugui aguantar, no? Però, bueno, això està vist que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se i que cada vegada les situacions seran més extremes, amb plugens, amb sequeres, amb calor... Bueno, hi hem d'estar preparats. Per això una mica ja estem començant a treballar el tema dels refugis climàtics, espais d'ombra, llocs on no n'hi ha, perquè la gent, doncs, si va pel carrer o està en alguna plaça, doncs pugui apaivagar aquesta situació.
El DUPROCIM és un document que es va renovant, no sé si és cada 4 anys.
Cada 4 anys.
Ara ja tocava aquí a Vilafranca a finals d'aquest any, per això es renova, es fa una revisió, no?, del que cal canviar o no. I el que dèiem, no?, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se i això suposo que fa que també es replantegi una mica els plans d'emergència, no? Perquè potser fins fa un temps teníem un pla d'emergència i ara, amb tot el tema del canvi climàtic, s'han de preveure altres coses que abans no passaven, no?
Sí, sí. Des de la caiguda d'arbres... Bueno, és tot en un plegat. Val a dir que quan vam tenir el 12 de juliol aquell aiguat, bueno, va funcionar els serveis d'emergència, bombers, policia... Bueno, va funcionar molt bé, però bueno, sempre has de fer una lectura de preveure com poden anar les coses, no? Bueno, i amb això aquest document ho recollirà. De fet, qui valora les zones inundables no és l'Ajuntament, sinó que és la Generalitat, l'ACA, que diu les zones on és allò. Veurem el mapa aquest que facin, perquè, és clar, el que ha passat aquí ha passat amb els puestos. Suposo que avaluar tots els llocs és una feina que tampoc es fa en 4 dies, no? Però, bueno, sí que es tindrà que revisar.
La lectura que fa l'Ajuntament així en termes generals de com ha funcionat aquest pla...
Bé, perquè es va poder actuar de manera ràpida. La situació més greu va ser el tema de l'hospital. En menys de 24 hores es va desallotjar l'hospital. es va trobar els llocs on aportar la gent que estava ingressada i afortunadament no han tingut cap desgràcia, a part de les molèsties que hagi pogut ocasionar els pacients, els treballadors, però bueno, val a dir que bueno, una valoració molt satisfactòria tant per la direcció de l'hospital com els treballadors de l'hospital, que bueno, des del primer moment es van posar mans a l'obra.
Hi ha més coses a comentar, deixant de banda el tema de protecció civil. Podem parlar d'ocupació, per exemple, no? Perquè comencem un curs nou, no? Ara sí. Hi ha l'octubre, n'hi ha cursos, no? També pel que fa a formació, a ocupació, per exemple, de cursos a Vilafranca Virtual, no? El programa formatiu del Punt TIC de Vilafranca Virtual, del Servei d'Ocupació. Què podem trobar, no? Pel sí. que fa a l'àrea d'ocupació?
Mira, l'àrea d'ocupació... A veure, tenim els certificats de professionalitat, que són formacions curtes, però que tenen sortida, com podrien ser les neteges de superfícies i locals. Després tenim l'atenció sociosanitària, que també és un sector molt demandat per poder treballar en residències, etcètera, etcètera. Després tenim les activitats de gestió administrativa, el programa CEFET, que aquest ja és dels més veterans que tenim a l'Ajuntament i que és un programa d'èxit, que és la simulació d'una empresa virtual i que després de fer aquesta formació teòrica van a les empreses a fer les pràctiques i han fet la formació en tots els àmbits, des de facturació, des de seguretat social... I també té un èxit que la majoria tenim altes índexs d'inserció. I, a més, són moltes hores, que, esclar, aquest poder és una mica el hàndicap, que qui el fa ho fa perquè ho necessita o li agrada clar. Molt. I, bueno, i és una manera de trobar una sortida. Després tindríem tot el tema, la formació a mida, que bueno, han anat fent ja el tema de mecànics, plaques solars, lampisteria, i ara properament posarem en marxa la manipulació i venda de producte fresc, el que se'n deia, bueno, les xarcuteries, que també, segons el gremi, ens diuen que és un sector que hi ha molta carència de persones que sàpiguen poder treballar com tallar la carn o com tallar el peix, etcètera, etcètera. Després hi ha un altre projecte que recuperem, que és el que havia sigut l'escola taller, que és la rehabilitació d'habitatges. Aquest cop el fem amb fons propis de l'Ajuntament i la idea és que farem una formació teòrica des dels diferents àmbits que es poden trobar de rehabilitació, des de fusteria, electricitat, pintura, etcètera, etcètera. I després de fer aquesta formació... Doncs l'Ajuntament, o sigui, d'acord amb els gremis, la gent que surti formada, mirarem de que pugui fer les pràctiques amb les empreses, una mica el que anà fent fins ara, i llavors també assumirem en plantilla, no sabem quants podrem assumir, unes 4 o 6 persones que es dedicaran amb personal de la brigada i amb tutors que tindran a dedicar-se a la rehabilitació d'edificis i principalment, bueno, l'Ajuntament va ampliant el nombre de pisos que són propietat municipal i que, bueno, s'han de rehabilitar i, bueno, serà una manera de donar una empenta perquè també l'habitatge és un altre dels problemes que tenim, que quan els tinguem rehabilitats puguem donar-li un ús. I, bueno, és un projecte molt engrescador, recuperem una mica la filosofia de fa anys i, bueno, i és un projecte que esperem segur que ens donarà bons resultats i tingui continuïtat amb els futurs anys.
Sí, de fet, hi ha empreses, no, d'oficis que necessiten mà d'obra perquè no s'hi troba. Aquesta escola taller, aquesta escola d'oficis, ja està en marxa o comença d'aquí?
Bueno, en primer hem fet les bases per poder-ho fer tot d'una manera en tots els requisits legals que s'han de fer. I ara ja estem, aviat ja començarem a publicitar-ho per crear la bossa de treball i llavors en aquesta bossa doncs, bueno, es farà el procés de selecció com fem amb altres cursos. No sé, nosaltres a vegades dir plaços a l'administració és una mica complicat, sí. Però jo confio que almenys a primers d'any això ja pugui estar en marxa.
Molt bé, doncs estarem atents a notícies sobre aquesta escola de taller. I per anar acabant el programa d'avui, també parlar d'un acte, d'un esdeveniment que tindrà lloc molt aviat, em sembla que el 26 d'octubre, aquí a Vilafranca, que és la mostra d'entitats, no? Que es fa cada any. Una mica recordar l'objectiu d'aquesta mostra.
Bueno, aquesta mostra va, per lo que jo sé d'altres edicions, s'han fet exposicions o mostres molt sectorials. Mm. Aquest cop s'han inscrit, hi haurà unes 60 i pico d'entitats que cobriran la Rambla de Sant Francesc i serà d'entitats de tot tipus. I bueno, una mica és la manera també que la ciutadania sàpiga el teixit associatiu que hi ha a la vila, doncs què fan, pot haver entitats que puguin necessitar voluntariat, doncs bueno, serà una mostra que crec que serà important. A més, volem que sigui festiva, amb algunes actuacions musicals i, bueno, que sigui animada, i l'objectiu és que bueno, que tingui vigència amb el temps.
Sí, perquè el que molta gent no sap de vegades és la importància que tenen aquestes entitats, no? Sí. Hi hauria moltes coses que no funcionarien sense elles i són normalment sense ànim de lucre.
I tant, sí, la majoria són així. I val la pena posar un valor i que la gent ho sàpiga, ho coneixi.
I és una manera també de fer una crida, de buscar voluntariat, que sempre fa falta.
Sí. Bueno, el voluntariat és clau. Nosaltres, des de l'oficina del voluntariat, el que fem és que la gent que té un interès en poder col·laborar en no sé què, doncs puguin allà i formar-se, i allà li direm, doncs, mira, hi ha aquestes entitats de salut, o hi ha aquestes altres d'animals, i llavors adreçar-los i que tothom pugui satisfer les seves necessitats. No?
I tindran on escollir, perquè una seixantena d'entitats, Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Molt bé, doncs...
I després, no sé, jo només voldria acabar quant al tema des de consum. Hem posat... Bueno, normalment anem posant alertes de possibles fraus que hi ha i tot això, i llavors fer una crida que la gent, sobretot, que vagi molt al tanto quan li demanen les seves dades, el número de telèfons, DNIs i coses d'aquestes, perquè s'estan passant, hi ha molts casos de fraus, i que si es troben en aquesta situació davant d'algun dubte, vagin a l'oficina de consum,
abans de
que és una oficina, és gratuït, i l'assessorarem, i si han de fer-los algun tràmit, també ho farem. Només això.
Molt bé, doncs està molt bé acabar amb aquest recordatori, recordar això, que aquestes entitats bancàries o entitats administratives mai et truquen per telèfon per demanar dades, ni t'envien missatges. Si reps una trucada així o un missatge, és una mica...
Posar-te alerta.
Sí, quedar alerta i no facilitar mai aquestes dades.
Sí.
Doncs amb aquest recordatori acabarem el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I tornarem la propera setmana amb més temes de la gestió municipal. Bona tarda.